contra la tanca. L'espai d'hoquei sobre gel a la sintonia de Ràdio Pirineus. Tota la informació del món de l'hoquei sobre gel a Contra la Tanca. Comencem.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Dos minuts es passen en aquests moments ja de les 7 de la tarda i tal com han escoltat vostès, comencem i comencem el programa Contra la Tanca en aquesta edició d'avui divendres 27 de febrer. I com sempre al començar, nosaltres som educats i donem la bona tarda a la persona que realitza i presenta el programa. Pere Gendrau, bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria.
Doncs molt bé, ben trobat un divendres més aquí i si et sembla, com és habitual, comencem pel sumari.
Doncs sí, avui farem esment inicialment a la presentació que es farà demà del llibre commemoratiu dels 50 anys de l'hoquei gel a Puigcerdà i com no hi ha competició en la resta de categories, doncs dedicarem la resta de l'espai íntegrament a les semifinals dels play-offs de Lliga Sènior i també el que ha anat succeint durant la setmana al voltant d'aquesta semifinal, que no ha estat poc i que ens ha recordat temps que de moment no sembla possible oblidar. Això vol dir que tindrem més temps per escoltar els protagonistes que tenim preparats per aquest espai i el que també el que ens acompanyarà en directe el presentem ja immediatament. Es tracta d'una de les peces importants de l'equip sènior del Club Gel Puigcerdà i un dels jugadors amb més tirada entre els aficionats. Basti Antona, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Ens ajudaràs una miqueta a analitzar tot el que pot passar demà, veritat?
Bueno, sí, mirarem.
Doncs he de dir als nostres oïdors que tenim dues entrades per assistir demà al partit de semifinals de Lliga que tindrà lloc a la pista de Puigcerdà, entre el Club Gel Puigcerdà i el Aramont Club Gel Oaxaca. Lliurarem aquestes entrades a les dues primeres persones que truquin al número 972-881-611. Repeteixo, 972-881-611. Aquest és el telèfon de Ràdio Pirineus, és molt fàcil, així que animeu-vos encara que només sigui per saber que hi ha algú a l'altre costat.
Això mateix, ja saben el telèfon, 88-16-11. Dues entrades pel partit de demà.
Fas esport, el busques, el vius... A Interesport tenim el que cal i t'oferim des de l'experiència i la proximitat de ser com tu. El material esportiu que precises i el preu més ajustat el trobaràs a Interesport Puigcerdà, al carrer Cadí, número 5, i també a Body Sport La Molina, al costat de Pista Llarga. Vine a Interesport, botigues esportivament vitals.
I bé, després d'aquest bon consell publicitari, Pere, tu tenies dubtes de que si hi havia algú que ens escoltava, escolta, només dir això, hem vist que s'encenien les llums,
doncs sí.
I ara la nostra col·laboradora, la Montse, està agafant les dades, parlarem tan aviat pugui agafar el nom i cognom de... Suposem que ens truquen per aquest afer, no? Sí, sí. Doncs a veure si podem passar-lo, es pot passar a la Montse aquesta trucada per taula i Pere, saludaràs doncs, a la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Anem a veure, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Sí, hola, com et dius?
Joaquim.
Mira, molt bé, escolta'm, ja saps que tens una entrada per anar demà a veure el partit de hoquei, suposo que t'han pres les dades. Escolta'm, abans de res, el volia demanar aviam què n'opines del partit de demà, què n'esperes?
Bé, primer felicitar per la victòria de l'altre cap de setmana, el Club Gel Puigcerdà, i esperem que aquest cap de setmana, si pot ser dissabte, ja en fem amb el passe a la final. Aquest és el que esperem els aficionats.
Bé, esperes un Oaxaca combatiu o esperes un Oaxaca entregat?
Espero un Oaxaca combatiu, i per desgràcia i el que he sentit, massa combatiu en el sentit de la força, no? Intenten jugar molt amb la força i poc amb joc d'hoquei.
D'acord, doncs escolta'm, les teves felicitacions li transmetrem amb el Basti Antona que avui ens acompanya aquí amb nosaltres.
Pots parlar-li, pots dir-li que creieu totes, no, Basti, amb el Joaquim? Sí. Digue-li, que estigui tranquil, no?
No, sí, tranquils.
Doncs vinga, Joaquim, moltes gràcies per trucar i vinga, ens veiem demà.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau, moltes gràcies. Doncs molt bé, Pere, ja ho veus. Ja tens molts oïdors en aquest programa Contra la Tanca. Això t'ho acaba de demostrar, eh?
Sí, senyor. Estic content.
Pots estar content.
Aquest espai ja ha començat molt bé i segur que no podrà anar malament.
Porta molts anys d'existència, igual que el teu blog, també, que després escoltarem. Tens hasta jugadors del Oaxaca que te'ls segueixen cada dia, eh?
Ah, això és veritat,
també. Vigila el que es diu. Vigila també, Bastien, eh? Perquè des d'allà et senten, eh? Escolta, bueno, comencem a desenvolupar el sumari. Pere, demà no parlem d'esport, sinó que es presenta oficialment el llibre sobre els 50 anys de l'hoquei a Puigcerdà.
Sí, l'acte tindrà lloc a l'Arxiu Comarcal a 2:15 del migdia. Recordem que aquest llibre ha estat escrit per Tomàs Viladomat i el recentment difunt Sebastià Busom. Hi assistiran autoritats institucionals, representants dels llibreters de Puigcerdà i representants de la família Busom. Per la seva banda, el Club del Puigcerdà ens ha comunicat que l'accés a l'acte serà lliure. Recordeu, demà dissabte a les 13:30 i a l'Arxiu Comarcal, presentació del llibre dels 50 anys de l'hoquei a Puigcerdà.
Molt bé, després, i abans d'entrar, Pere, amb continguts ja 100% esportius, vols fer unes petites correccions sobre algunes coses que hem dit que no s'ajusten a la legalitat actual del reglament?
És així, no tant del reglament com de la nova versió del calendari que ja ha vigent.
D'acord.
Sí, havien anat dient que la final tindria lloc en 3 partits, sí. Si s'arribava al tercer partit serien caps de setmana diferent. Això no és així. Hem de fer aquesta correcció perquè, de fet, ja, aquesta correcció ja la vam fer per la semifinal.
Sí, jo t'ho vaig demanar i vas dir, no, les semifinals és...
En aquella ocasió ja vàrem informar que finalment, en cas d'empat a victòries en les semifinals, el tercer partit, el partit de desempat, es disputaria aquest mateix diumenge, és a dir, menys de 24 hores després del segon partit. I a la mateixa pista que el segon, és a dir, a la de Puigcerdà. Ara també hem de dir que en el cas de la final, i si fossin necessaris 3 partits, no es farien en 3 caps de setmana diferents, com hem vingut dient, sinó que el tercer partit també jugaria el diumenge immediatament posterior al segon partit.
Molt bé, la final també igual que...
És a dir, dins de les 24 hores posteriors aquest. Pel que fa al cas de la semifinal entre Hac i Puigcerdà, si calgués aquest tercer partit, l'hora prevista seria diumenge a les 4 de la tarda.
Bona hora.
Bona hora, però...
Millor que al migdia, no?
Esperem que no
esperem,
hi haguem d'anar
no,
i
però...
senyal de que el Puigcerdà s'hauria classificat dissabte.
Si es tingués que fer aquest tercer partit, personalment crec que és millor per assistència pública, poder, no? Ben dinat,
sí, esperem, la gent és un bon moment per fer una escapadeta, pujar a fer el cafè al poliesportiu i aprofitar per veure el Puigcerdà.
Com dius tu, esperem que no estigui jugant aquest partit a les 4 de la tarda.
Això mateix.
Pere, comencem ja l'anàlisi de la jornada de la tornada de les semifinals i parlem primer de l'enfrontament entre el Barça i el Majadahonda, no?
Sí. Sense voler mostrar cap manca de respecte al Majadahonda, és un equip al que, Joan Maria, tu ja saps que des d'aquest espai
sí,
de ràdio
sempre
hem tingut una bona consideració.
Has tingut.
Mira, jo et diré per què, perquè han tingut sempre un nivell de compromís important i el seu esforç, l'esforç que han fet per participar any rere any a la competició també ho ha estat important. Així que, sincerament...
S'ho mereixen.
I també, sincerament, crec que els majariegos no tenen pràcticament cap possibilitat de passar de ronda. El Barça va guanyar el primer partit a la pista madrilenya per 1-6 en un partit en el que el Barça va dominar tots els períodes. Potser no amb la superioritat dels partits de la Lliga regular, però sí que ho va fer amb autoritat. Tot i això, cal dir que el Barça va estar molt castigat per les sancions, fins al punt de que dos jugadors blaugranes van anar a vestidors abans de finalitzar els 60 minuts. Ja veurem si demà podran comptar amb ells pel partit de demà, especialment amb el suec Johnny Björklund, una peça important a la defensa. En qualsevol cas, la meva aposta continua sent favorable al Barcelona. Bastien, tens algun dubte que el Barça passarà a la final?
No, cap dubte. Ja des de principi de temporada ja ho dèiem. Vull dir, el Barça és favorit aquest any i contra la Majadahonda jo crec que cap problema.
Suposant i pensant que el Puigcerdà passa a la final, què preferiries pel Barça? Un Majadahonda combatiu o un de més resignat?
Bueno, no importaria, vull dir, jo crec que no influirà d'aquí a la final, és d'aquí una setmana, vull dir, el partit que jugarà demà no té cap importància.
Molt bé.
Escolta, Pere, des de control em diuen el Joaquim, que ens ha trucat abans, sí. Demana on podrà trobar les entrades.
Sí, és veritat.
No
li hem dit i hem de dir que aquestes entrades les podrà recollir a les guixetes del poliesportiu uns moments abans que s'iniciï el partit.
Molt bé, o sigui, Joaquim, tranquil, les entrades les tindràs ja a les guixetes del poliesportiu, no sé, a l'hora que hi vagis, però bé, mitja hora abans...
Sí, el club del Puigcerdà està assabentat, ja tenen les entrades preparades i només caldrà que es presentin allà, probablement li demanin el DNI o alguna identificació i ja estarà.
Joaquim, entrat, suposem, eh? Mira, ara toca de parlar de l'altra semifinal, la més incerta, la que enfronta Puigcerdà i Haka.
Sí, l'adjectiu més adient per acompanyar aquest partit és incert. Tot i l'avantatge aconseguit pel Puigcerdà al guanyar el primer partit, la ronda continua molt oberta, doncs el Haka es va mostrar molt potent i sobretot molt ambiciós a la seva pista. Per la seva banda, el Puigcerdà va donar la cara i va dominar alguns moments del partit, però en d'altres ho va passar malament i va haver de treure el caràcter guanyador. Bastien, creus que en aquells moments en què us van apretar fort va sortir un Puigcerdà que va demostrar que sabia patir, que sabia passar-ho malament?
És que el Puigcerdà jo crec que és bo en aquests partits, és bo en els partits que ha de patir, en els partits que sempre van relaxats i sempre surt malament. I els partits aquests contra el Barça o contra el Haka mateix sempre són partits on ens fiquem les piles.
És que fins i tot en alguns moments s'havia comentat que poder el Puigcerdà s'havia acomodat una miqueta, no? Això demostra que no, que quan s'ha de, bueno, quan s'ha de treure el geni es treu, eh?
Clar, portant 4 anys guanyant tot seguit, jo crec que també és normal una mica. I ara perdre contra el Barça, contra el Hack aquest any, ja ens hem donat compte també que no, els títols no venen sols.
Pere, dèiem que el Puigcerdà va guanyar a Jaca, però la victòria va tenir repercussions més enllà del gel, no? Els parlaves abans a micro tancat aquests dies que hi havia hagut algunes reclamacions del Jaca.
Sí, sí, sí.
Què ha passat?
El Jaca va interposar un recurs sol·licitant que s'anul·lés el resultat final del partit. El motiu presentat va ser que la pròrroga es va disputar durant 5 minuts, quan el reglament marcava que havien de ser 10 minuts. Jo, entretingut, he fet la consulta al reglament i he de dir que per la competició de Lliga està previst que els partits de la fase regular es disposin de 5 minuts de pròrroga. En els play-offs seran de 10 minuts i en la final de 20 minuts. És a dir, o sigui, el Jaca tenia
raó.
Una certa raó al fer aquesta reclamació.
Així, no, bastant, també.
Sí. Si fica reglament o fica reglament.
Una altra cosa és el que proposaven com a solució a la seva reclamació. Ells demanaven que es jugués a la seva pista els 5 minuts que restaven o tot el partit sencer de nou. Doncs ahir dijous el jutge únic ja va dictar resolució al recurs, en el que es reconeix que hi va haver un error arbitral greu i es sanciona a l'àrbitre principal, Marc Vallet, amb 6 mesos sense poder arbitrar. Però desestima la petició del Jaca d'anul·lar el resultat del partit, així que la victòria del Puigcerdà queda encara més confirmada si és que en algun moment no ho havia estat.
Home, és que el que es demanava el Jaca de jugar 5 minuts, suposem que és tornar a Jaca per disputar 5 minuts, no?
Home, per un error arbitral jo no he vist mai en cap esport que s'anul·li un resultat.
Clar,
aquesta és la veritat. Perquè si no, imagina't els partits de futbol que tenen tant de vídeo, tant de televisió, que diguessin, home, és que aquest fora de joc no havia de ser gol. Home, això no s'ha vist mai. Per un error arbitral mai s'ha canviat un resultat. No hi comptàvem, eh? Ni ells tampoc, segurament no hi comptaven.
Ah, esclar, però protestar
ho havien de fer.
Sempre ho s'hi va fer molt bé. El que trobo que està bé són aquests 6 mesos en el Vallet, no? En l'àrbitre, perquè tu ja, bueno, i el
Vallet, és una llàstima, perquè és un àrbit molt bo.
Sí? Ho dius en sèrio? Bastien.
El Bastien s'està fotent de riure mentre ho diu,
eh?
No, la veritat és que feia dies que estàvem dient que el Vallet, Marc Vallet, estava arbitrant d'una forma bastant irregular, diguem-ne, i jo crec que la sanció, la veritat és que amb ell li provocarà que com a molt es perdi 2 o 3 partits, perquè s'acaba la temporada i els 6 mesos passaran i la temporada que ve ja l'haurà complida.
Sí, però moralment el deu afectar. No?
El deu afectar, i sobretot és un toc d'atenció a la resta del col·lectiu,
també.
Que d'alguna manera hauran de veure que, cuidado, el reglament se l'han de saber. Perquè jo crec que a banda d'aquesta reclamació que va fer el Jaca, hi ha un fet que hauria de fer-nos reflexionar una mica tots plegats, eh? Perquè la pregunta és, per què no hi va haver cap dels protagonistes, ni liniers, ni oficials de taula, ni delegats, ni entrenadors, ni jugadors, cap ni un que corregís a l'àrbitre Marc Vallet quan va informar tothom que jugaria una pròrroga de 5 minuts en comptes de 10 minuts? Es van fer els murris o cap d'ells encara s'ha llegit el reglament?
Jo estic per aquesta darrera versió que dones.
Doncs sigui quina sigui la resposta, no deixa de ser preocupant, eh?
Sí, no, esclar.
I també, per afegir una miqueta més, vull pensar que aquesta preocupació és el que li va arribar al director tècnic de la federació, en Carlos Gordóvil, doncs també era present en el partit. Així que suposo que hauran pres nota tothom, crec, tots els que van intervindre, jugadors, tècnics, tothom. Bastien, ja hem parlat una miqueta, com has vist aquesta reclamació del Jaca?
Bueno, ells ho han de reclamar, vull dir, és un fallo i ells estan en dret de reclamar-ho.
Suposo que si hagués afectat el Puigcerdà també hagués reclamat.
I tant, sí, que estan en dret, i també, però clar, també han d'entendre que no poden tornar enrere, vull dir, no tornem a jugar un partit o tampoc anirem a Jaca per jugar 5 minuts. És una tonteria.
Parlant d'això, creus que àrbitres, jutges, jugadors, aficionats, els hi cal a tothom un reciclatge per posar-se al dia sobre el reglament?
Tu ho sabies, això dels 10 minuts?
No, jo en 5 minuts.
Tu pensava tothom.
Bueno, però el banquillo tots, vaja.
Clar. Creus que caldria que d'alguna manera es fes un treball de bueno, pues que tothom com a mínim rebés una còpia del sí, reglament, sí. Inclús la premsa, si vols afegir a la premsa també
sí,
clar, hauríem de ficar-nos al dia. I més que aquí a Puigcerdà tenim 5 o 6 jugadors que juguen amb la selecció, clar. No sé si era el reglament espanyol o si és el reglament europeu. No?
És un reglament que edita la Federació Espanyola.
Clar, però que a Europa ja no deu ser així tampoc.
Deu semblar, segurament en alguns països, de coincidir, Bueno, el cas és que tot això ha acabat així, el comitè de disciplina, el jutge únic no ha acceptat la reclamació, i també hem de dir que el comitè de disciplina, el jutge únic, ha determinat sobre la sanció a aplicar al jugador Jorge Valle per l'acció que va provocar la seva expulsió en el mateix encontre. Recordem que aquest jugador va deixar anar un cop de patir al cap a un jugador del Puigcerdà que estava caigut a terra. La sanció és de 3 partits, que és la màxima per aquesta acció, sempre que no hi hagi lesió al contrari. I si va haver-hi lesió o no va haver-hi lesió, ens ho pot confirmar el convidat d'en Bastien, perquè ell, si no tinc mal entès, tu eres el jugador que estaves a terra i que vas rebre el cop de peu.
Explica'ns com va anar tot això, Bastien.
Sí, sí. Bueno, que estàvem jugant nosaltres 5 contra 4 i ell tenia el puc a darrere de la porteria i jo vaig arribar, bueno, jo anava bastant ensufat i li vaig cardar per l'esquena i va ser culpa meva i jo hòstia, li volia demanar perdó, però en el moment és que no ens ha donat ni temps. El tio em va cardar un cop d'estic i llavors ja em vaig caure al terra i ja, després, bueno, vaig notar la patada però no ho he vist.
No et va fer mal ni va
lesionar? No, va tocar el casco, vull dir, no passa res.
Veus encertada la sanció?
Sí.
Veus correcta?
Sí, jo crec que sí, una patada és un gesto molt...
Home, i el cap?
No? Sí, clar. No.
Encara és més greu,
no? Amb el reglament també he fet la petita consulta i és de les sancions que es castiguen més greument. Si vols podem llegir-la.
El Pere avui ens ha vingut ben documentat, Bastien, perquè se'ls veia venir.
Sí, doncs diu que bueno, aquesta és la regla 535, que és golpear con el patín, i la sanció mínima, diu, sanció mínima de 2 por intento a 3 partidos de suspensión firmes. Esta sanción se convierte como mínimo en 5 partidos de suspensión en caso de lesión al contrario, y siempre que esté mencionado como tal en el informe arbitral del partido. És a dir, que en cas de lesió hi haguessin sigut
5 partits.
Molt bé. Evidentment, amb reincidència i altres aspectes, doncs pot ser una sanció de per vida.
Bé, evidentment. Però bé, se l'ha aplicat el reglament al peu de la lletra.
Això mateix.
No... Correcte, tot.
Sí,
no,
correcte.
Escolta, parquem ara, si us sembla, una miqueta dels temes de despatxos i parlem ara de l'aspecte més esportiu del partit de demà, no?
Sí, com hem dit, el pronòstic ja és molt obert, molt obert. Si bé és veritat que en el primer partit de la temporada el Haka va donar un bon repàs al Puigcerdà, a la pista de la Vila, fent una exhibició de bon hockey, també ho és que a hores d'ara ningú creu que aquell enfrontament s'ajustés a la realitat, que aquell resultat s'ajustés a la realitat. Els dos darrers partits han estat molt igualats i si han caigut del costat del Puigcerdà ha estat de forma molt ajustada i fins i tot dissabte passat arribant a la sort dels penaltis. El Haka té la seva millor qualitat en les transicions ofensives amb unes sortides de zona amb molt de criteri i especialment ben conduïdes pels seus defenses estrangers. També la concreció dels seus atacs és responsabilitat de jugadors que ja estan contrastats a la competició, com ara Ivan Gràcia, Budrol o Betran. Potser el Haka d'aquesta temporada el que li pesa més és l'obligació de guanyar després d'uns anys de sequera i de la retirada de la temporada passada. Aquesta urgència penso que els farà prendre decisions precipitades que els poden complicar la vida i fer visites a la nevera més sovint del que voldrien. Bastien, tu què destacaries del joc del Haka i on veus que tenen la seva debilitat?
El joc del Haka sempre ha sigut un joc molt ofensiu, agressiu... i bueno, la seva debilitat que aquest any tenen bons punts de defensa també, i la seva debilitat jo diria que el cansament, que solen jugar amb dues línies, però és que últimament han jugat amb tres línies també, vull dir que no és un equip fort i aviam.
Josep Maria, perdona, recordem als nostres oïdors que encara tenim una entrada.
Ah, encara tenim una altra?
Encara en tenim una altra. Vull dir que si algú es vol animar,
no estaven recordant,
que sàpiguen que tenim una altra entrada encara.
Pues, diguem-ho abans, això.
Pues no, ja t'ho dic ara i ara podem continuar.
Escolteu, amics oïdors, demà, Puigcerdà Haka, 972-88-16-11. Truqueu ja, només cal dir el vostre nom i patapam, tindreu una altra entrada per anar a veure el partit de demà. Escolta, te recordes, Bastien, del número?
88...
16... 11, perfecte. I els, a veure si també...
Si s'animen...
Encara ens queda una altra entrada, Pere.
Això mateix.
Escolta, què podem dir de l'estat en què arriba el Puigcerdà al partit de demà? Pere, parlem del Haka, però també parlem del Puigcerdà, no?
Evidentment. Doncs que els davanters aragonesos tindran davant una defensa que ha guanyat 3 lligues consecutives i 2 copes, i no ho ha estat per casualitat. Els defenses nostres coneixen molt bé l'ofici i poden donar una resposta precisa a les accions ofensives del Haka. No negaré que la sortida de zona saratana no és tan fluida com la del rival, però la qualitat individual a la davantera compensa, de certa manera, aquesta mancança. Personalment crec que els davanters de la Vila proposen coses més interessants que cap altra davantera de la Lliga, Potser de vegades els hi sobra la darrera passada, aquella passada d'alludiment, però què hi farem? Si parlem d'actitud i de capacitat de sacrifici, aquest any ha estat un any irregular pel Puigcerdà, encara que cal reconèixer que han anat de menys a més en aquest sentit. Potser ha estat així perquè en la recta final s'han vist abocats a un bon grapat de partits on, amb resultats molt ajustats, com ara els del Barça, Anglet o Haka, i fins i tot aquell contra el Gasteiz en què s'arribava empatats al tercer temps. Bastien, hem parlat del Haka. Què destacaries del Puigcerdà, del teu equip, i també què creus que heu de millorar camí de la final?
Bueno, sabem que el Puigcerdà sempre que quan juga a casa sempre es fica nerviós, però hem treballat bé aquesta setmana i la setmana passada també vam treballar bé, que aviam, sí, la debilitat que tenim és la sortida de la zona, però també tenim un bon power play, superioritat, i aviam, hem d'aprofitar les nostres armes i aviam.
És interessant això que ens deia en Bastien, però com és habitual anar a l'espai, tenim més opinions i valoracions.
I també recordem que encara ens queda una entrada, hi havia una trucada, 88-16-11, ara n'hi ha una altra, esperem un moment, Pere, si et sembla.
D'acord, sí, sí.
I, bueno, mentre...
Bastien, en parlaves del power play, d'aquest power play del Puigcerdà, tots els equips, els rivals, en parlen molt bé, no? Sembla que el teniu molt ben apamat, no?
Sí, jo havia parlat amb un jugador del Barça i també ho deia, que el bo que tenim són és el power play. Clar, tenim la primera línia de superioritat que són quasi tots els estrangers i clar, bueno, i la toquen molt bé, és a dir que tenim un power play, jo crec que el més bo d'Espanya.
Sí, els altres equips ho saben perquè saben que quan tenen una expulsió pateixen.
I és lo que clar, és la sort que tindrem, que demà el Haka jo crec que jugarà molt agressiu, que han de guanyar, vull dir, i poden fer bastantes faltes i ja m'hauríem d'aprofitar aquest tema.
Pere, tenim la trucada que esperàvem, hi ha una altra persona que vol anar a veure el hockey. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui parlem?
Amb la Mari Carme.
Mari Carme.
Hola, Mari Carme.
Tu t'agrada el hockey?
Sí.
Molt?
Sí, vull anar al partit, a veure si em regala una.
Home, ho intentarem i em sembla que sí. Bastien, ja què et sembla? Sí, tens un Bastientona aquí, què li vols dir?
Digue'm.
Hi ha un jugador del Puigcerdà, el Bastientona, un crac.
Hola, Bastien, què tal?
Hola, bé.
No, els hi volia donar ànims a veure si guanyava el Haka, que és un partit molt important.
Què et sembla?
I que vagin amb molta força i a guanyar, tu.
Vale, moltes gràcies. Vale,
estic segur que aquests ànims els estan recollint en Bastien en directe i els seus companys, que alguns també ens escolten. Escolta'm, doncs tens aquesta entrada, la pots recollir a les guixetes del poliesportiu uns moments abans de que comenci el partit.
Vale.
En allà estarà guardada i suposo que has donat les dades a la nostra companya.
Molt bé.
D'acord? Només en allà et demanarà la identificació.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mari Carme.
Gràcies, Mari Carme.
Digue'm.
Que moltes gràcies i visca el Puigcerdà, no?
Vale, això mateix.
Endavant.
Saluts a la Carla.
Adéu.
Aquí s'ha d'aprofitar per tot l'any la família. Ben fet, ens agrada.
Molt bé.
Doncs bé, també continuem amb el nostre contingut i ara hem de dir que hem recollit també més opinions. Sabíem que teníem en Bastien, però com sempre busquem l'opinió a l'altre costat de l'equip rival. En aquesta ocasió tenim un dels pesos pesats del vestidor del Haka. És un dels millors porters de la competició, li hem de reconèixer, i també, diguem-ho així, és un home de caràcter pues, bastant fort.
Ho veus així, Bastien?
Sí, sí.
Aquesta és la xerrada que us deixem i que manteníem amb José Alonso, que tothom coneix per Choje.
Pues Choje, para empezar, tratemos un tema de actualidad. ¿Quieres valorar la resolución del recurso presentado por el Haka y la sanción aplicada a Jorge Valle?
Bueno, en cuanto al recurso que presentó el Cuidado Haka, yo creo que era una cosa que se tenía que hacer, más que nada, bueno, sabía que la resolución tenía que ser prácticamente la que ha sido, pues porque los dos equipos, bueno, pues habían firmado el acta y más o menos, aparte de que, bueno, pues es un fallo importante del trío arbitral, pero bueno, tampoco se podía llegar a otra resolución, ¿no?, porque era muy complicado el decidir si esos cinco minutos, dar la vuelta al partido atrás, si se tenían que volver a jugar, no sé, era un tema difícil de resolver, ¿no? Pero bueno, el Cuyo Haka yo creo que ha hecho lo correcto, pues porque tiene que protestar para por lo menos dejar constancia de una cosa que está muy mal hecha, ¿no?, por parte directamente arbitral. Y luego, pues en cuanto a la sanción de Jorge Valle, quizá igual un poquito excesiva, pues porque en principio no hubo ningún golpe ni nada, así que hizo el intento de darle con la rodilla, según dice el jugador, dice que no le dio y bueno, está tipificado en el reglamento que intento de rodillazo, de patada son dos partidos, entonces pues el árbitro consideró a lo mejor que hubo un poco un poco más de contacto lo que fuera y le han caído tres. Lo que sí seguro es que el árbitro en la jugada esa, que fue por donde se desató todo el problema del partido, no estaba ni mirando la jugada porque se dio la vuelta para mirarlo aquí el Quirós Jaca. Entonces, pues bueno, es lo que hay, estamos acostumbrados a estas cosas.
Bueno, pues hablaremos ya un poco más de temas deportivos. El partido del sábado resultó considerablemente duro. ¿Crees que fue así por la trascendencia del partido, por lo que os jugabais, o quizá fue por la rivalidad histórica entre los clubes?
No, tampoco. Para mí, yo creo que fue un partido excesivamente duro. Puntualmente, en alguna jugada, pues hubo algún encontronazo, pues en la carga que Iván Gracia le hizo a Ortega, o un par de cargas más. Pero lo que fue el partido en sí, yo creo que un partido que iba bien y había buen juego por parte de los dos equipos. Y yo creo que más que nada se fue un poco de madre por la actuación arbitral, ni a favor de Oaxaca ni en contra del Pucherra, sino en contra de los dos equipos. Vamos, fue un arbitraje pésimo para los dos equipos.
Como sabrás también, el árbitro también ha recibido sanción a raíz de su actuación en el partido.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que es una sanción un poco que han marcado de 6 meses, ¿no me parece?
Sí, 6 meses.
Y yo creo que es un poco de cara a la galería, ¿no? Porque estamos hablando de una sanción que realmente le va a privar a arbitrar 2-3 jornadas que quedan, ¿no? Uh-huh. Porque, pues sí, le dicen que 6 meses de sanción, pero bueno, sabemos todos que acaba la liga en un mes y la liga hasta dentro de pasados 6 meses no vuelve a empezar.
Ya.
Entonces, pues digamos que es una sanción un poco... Yo creo que para decir hemos dejado sancionado a este árbitro 6 meses, pero bueno.
O para llamar la atención, o para llamar la atención al resto de,
sí,
del colectivo.
Sí, un poquito al colectivo de árbitro, que quizás yo creo que se tendrían que poner un poquito las pilas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿hasta qué punto crees que lo que ha ido sucediendo durante la semana, desde el partido del sábado, puede afectar al partido de mañana? ¿Más tensión, quizá? ¿Menos concentración?
No, yo creo que no. Los dos equipos saben lo que se juegan, saben lo que tiene que hacer. Y bueno, lo del sábado pasado fue, ya le digo, momentos puntuales, quizá los dos equipos sacados de sus casillas por la actuación arbitral, pero yo creo que este sábado pues será un partido como todos los que ha habido este año de Jaca Pucherra, con ocasiones para los dos equipos, bueno, a ver si nosotros estamos un poquito más acertados de cara a gol y bueno, conseguimos ganar el partido.
Hablando de Pucherda, en el pasado partido pues acabó jugando con la tercera parte, sobre todo con planteamientos defensivos y al contraataque. En parte estuvo obligado por las circunstancias, ¿no? Por vuestra presión y por algunas inferioridades.
Sí.
¿Esperas que mantengan esa mentalidad defensiva en el partido de mañana?
Yo creo que sí, es más o menos la mentalidad de todo el año, ¿no? Ellos tienen buenos jugadores ofensivos, un par de líneas delanteros pues bastante buenas. Y ellos juegan sobre todo pues los dos primeros tiempos pues bastante más a tope, ¿no? Luego el tercer tiempo, como es normal, andan un poquito más justos de plantilla que nosotros. Nosotros tenemos tres líneas un poco más completas que ellos. Y pues el tercer tiempo el desgaste les va pasando un poquito de factura y tienen que jugar al juego que muchas veces ha hecho el Pucherda, ¿no? Así que es esperar un poquito, estar cerrados atrás, defenderse muy bien y intentar salir al contragolpe con alguno de los delanteros tan peligrosos que tienen y, bueno, pues allí conseguir romper el partido.
¿Crees probable que se vea un partido como el primero que disputasteis aquí en Pucherda?
No.
Si no el partido, un marcador.
No, hombre, yo espero que no por el bien del juego, ¿no? Porque ese partido pues se rompió enseguida y a nuestro favor y, bueno, quizá fue pues un mal día del Pucherda, un muy buen día nuestro, a nosotros nos entraba todo y, bueno... Pero esos partidos así, pues pasan de vez en cuando alguno, pero yo creo que con la igualdad que hay entre estos dos equipos, se ha visto tanto en este último partido como en el partido que vinieron a Jaca, es que se han decidido pues por un gol o empate en los penaltis y eso, yo creo que el partido va a ser así, muy igualado y bueno, pues a lo mejor cualquier detalle técnico, eso lo puede decir el partido en el último tiempo.
Para acabar, ¿viajaréis a Pucherda con la plantilla al completo? Bueno, excepto Jorge Valle, evidentemente.
Sí, excepto el jugador sancionado, en un principio todos los demás jugadores están disponibles.
Uh-huh. Sí. Pues José Alonso, Choje, portero titular del Club Hielo Jaca, gracias por atender la llamada de Radio Pirineus y mucha suerte.
Venga, gracias a vosotros.
Pacient, hem sentit en Choje, espera un Pucherda a la defensiva i jugant al contracop. Què li podem dir?
Bueno, és el Pucherda de sempre, és el que ens ha dit el Peter també aquesta setmana i la setmana passada, que ens deia que el nostre joc és esperar i jugar defensiu i a la que podem sortir de zona i fer un contragolpe, com diu el Choje, pues intenta marcar.
Doncs ara veurem què ens diu l'entrenador, el que també li hem demanat sobre aquests aspectes, l'entrenador del Puigcerdà, Peter Opitz. Escoltem-lo.
Peter, ha estado una semana movida fuera del hielo y ¿crees que los temas extradeportivos que han sucedido van a afectar?
¿Y qué va a ocurrir? Hay que estar preparado a todo lo que puede ocurrir y jugar.
Después de una semana que habéis tenido para reflexionar, ¿qué conclusiones has sacado del partido del sábado pasado?
El partido sábado hemos visto que nos falta, como para nosotros y para Jaca, un poco de ritmo. De mi punto de vista, he visto partido no bonito, mucha tensión, y cada equipo, sabemos que ahora no se juega para los puntos, ni empates, ni esto, solamente son las victorias que interesa a cada equipo, y también si se gana con un juego malo, tampoco nos importa, y ahora queremos pasar la eliminatoria y supongo que también vamos a mejorar nuestro juego con los partidos que vienen.
Quiero decir eso, esto que nos estás contando, quiere decir que quizá vais a renunciar un poco a unos planteamientos muy ofensivos para quedaros un poco más atrás y salir al contraataque.
No, yo pienso que tenemos que tener muy buen equilibrio, sobre todo en partido en casa. Yo espero que Jaca, como queda última oportunidad para ellos ganar este partido, que vienen con el estilo muy ofensivo, tenemos que estar muy bien preparados defensivamente y aprovechar los contraataques.
El partido de mañana es uno de esos en que concentrarse en un objetivo deportivo, en un resultado, puede ser difícil para los jugadores. Habrá tensión, seguramente habrá posibilidad de que haya juego duro. ¿Habéis trabajado este aspecto con ellos?
Yo conozco muy bien mi equipo. Cada año hemos jugado los partidos complicados, entonces me refiero a los finales, que son partidos muy intensos y también complicados a nivel de preparación, nivel mental. Entonces tengo la confianza de los jugadores que tenemos mucha experiencia jugar los partidos de este tipo. Entonces, o contrario, nos motiva y siempre veo que estamos capaces de sacar el rendimiento muy positivo.
Tienes confianza, veo, en la preparación mental de tus hombres, pero algunos de ellos salieron tocados físicamente del primer partido. Ortega, sí, Nico, Almendros, ¿cómo se encuentran?
Sí, es otra cosa, son las molestias que siempre salen después de los partidos. Pero por la suerte hemos recuperado todos los jugadores. Ayer hemos hecho entrenamiento con un equipo completo. Se recuperó Dani Almendros, que pareció que va a tener un poquito más de molestias, pero hoy tenemos último y vamos a entrenar todos bien y no hay ninguna duda para perder un jugador.
En el entrenamiento de hoy no sé si acabarás de tomar alguna decisión, porque parece ser que durante la semana has probado algunos cambios, especialmente en la tercera línea. ¿Vas a confirmarlos?
Sí, pero este cambio ha venido durante el partido de Jaca. Hemos visto que tenemos problemas con la tercera línea en la zona defensiva. Entonces hemos cambiado Javi Cepeda, que se va a poner como delantero centro, que es un jugador defensivo que tiene mucha experiencia como defensa, jugar delante de la portería y cooperar bien con los defensas, entonces él va a jugar ahí y probablemente va a empezar a jugar Jesús Moreno con Orlando como la pareja de defensa, y todavía no vamos a ver quién va a acompañar a Tona con Javi Cepeda y si va a ser Margoson o Cucurey.
El resto de líneas continúa igual.
Sí.
Entiendo que serán Hilario Almendros y sí, Echevarría, sí. Tibor Ortega y Moro y Nico con Cotlo, Salva y Smunt, ¿no?
Sí, esto no vamos a cambiar al principio del partido, pero como en Jaca el árbitro nos ha dado tantas vueltas del partido que hemos manejado todos los jugadores, entonces ninguna línea no se quedó como del principio.
Supongo que fue complicado con ese vendaval de expulsiones y de minutos de sanción y demás.
Sí.
Bueno, Peter, lo último, ¿qué esperas del partido de mañana?
No esperamos que y deseamos todos que mañana vamos a acabar con esta preeliminatoria. Esperamos que acabamos con una victoria. Sabemos que va a ser muy complicado, físicamente duro, pero tenemos que estar sobre todo jugando con la cabeza fría, no caer a las trampas que pueden venir y acabar el sábado. También estamos al partido del domingo, queremos que todo se va a acabar el sábado.
Eso te iba a decir, si has dedicado algún minuto a pensar en el partido del domingo.
Siempre, yo como entrenador, yo tengo en la cabeza también esta posibilidad, pero estamos hablando solamente entre nosotros jugadores, que hay que dar la cara para este sábado y no se complicar la vida.
Estoy de acuerdo, Peter. El sábado se tendría que resolver todo. Muchas gracias, Peter Opitz, entrenador del Club Joel Puigcerdà. De nuevo, gracias por atendernos y mucha suerte.
Muchas gracias.
Bastien, les últimes paraules del Peter, algunes de les últimes, parlaven de tenir la cabeza fria i no responder a les provocacions. Què en penses?
Bueno, el que menys expulsaran tindrà un avantatge molt gran, sobretot en els partits aquests molt apretats i molt... El que menys expulsen és el que en principi té més números de guanyar el partit.
Ho heu parlat i ho teniu clar, al vestidor?
Sí.
Perquè és que des de fora es veu que serà així, també. Vull dir, es veu que el qui tingui més control sobre les seves emocions probablement se'n pugui emportar el partit.
Sí, ja ens ho ha dit el Peter, ja ens ha avisat.
Sí, però controlar les emocions que diu el Pere quan esteu a la pista i esteu al partit
és molt difícil.
Suposo que és molt difícil, no?
Evidentment que és difícil, ja evidentment que és difícil. Evidentment, però no s'ha de fer l'esforç, eh? S'ha de fer l'esforç per fer-ho perquè...
Sí, serà molt important que el pugueu controlar, això sí.
Doncs bé, escoltades aquestes opinions, doncs ara ja arriba l'hora del pronòstic, l'hora que li agrada al Josep Maria.
Exacte.
De que jo li digui aviam què em penso de què passarà demà. Doncs si divendres passat confiava en la victòria del Puigcerdà, doncs avui mantinc aquesta confiança, sobretot perquè vull pensar que a hores d'ara l'equip ja coneix el preu al que va la palla. Que el Puigcerdà té la suficient qualitat i també la capacitat per posar-la en pràctica és segur. I que el Haka no els hi posarà gens fàcil també és segur. Crec que el Haka no vindrà aquí gens vençut, sinó més aviat hipermotivat i fins a cert punt una mica picats, entre cometes, davant d'una situació en la que s'han vist una mica com a víctimes. I aquí ja hem viscut masses ocasions en les que el Puigcerdà ha entrat en jocs que van més enllà de moure el puc. I torno a dir, vull pensar que s'ha pres la lliçó per part no sols dels jugadors i tècnics, i també, sinó també de l'afició, que seria bo que pugés amb un bon nombre a animar els nostres jugadors i que ho fes prescindint de les accions o decisions que facin o prenguin els rivals. Per cert, hem de dir que al voltant d'això, recordo que la directiva del Club Joel Puigcerdà ens va informar de que, donat que el partit coincideix amb la festa del Trinxat, durant la tercera part de l'encontre es deixarà lliure accés a la pista.
Molt bé.
Així que els que a la tercera part doncs, ja hagin fet un parell de plats o estiguin als postres, jo no sé en quin moment serà aquell, o els cafès o això, doncs bueno, sembla que també es poden escapar un momentet a mirar la tercera part, que segur que serà molt emocionant. Pacient, no sé si vols afegir alguna cosa, hem d'anar acabant. És que et sembla si acabem doncs, fent una empenta virtual a aquells que encara s'estan pensant si pugen o no dissabte a la pista.
Sí, clar, és que la pista estava bastant plena i això que és difícil, aquesta pista Haka és molt gran i ajuda molt tenir una afició a darrere sempre en els partits així important i clar, llàstima del Trinxat, però esperem que vingui bastanta gent i...
Ho noteu, no? Sobre el gel, noteu els ànims, noteu l'empenta, aquella mica de desbufada que us acaba d'empènyer?
Sí, es nota, sí.
Sí? Doncs ja ho saben els nostres seguidors i els nostres aficionats.
Per quan guanyarem, Bastien, demà?
Bé, jo espero de 6 a 3.
Jo diria 5 a 3, doncs mira. Va, Pere.
4 a 3, jo diria. 4 a 3 per Puigcerdà.
Vas a notar, Montse, guanyarem, Montse, quan es dius...
10 a 0?
10 a 0.
10 a 0 ens diu la Montse.
Això ja és molt optimista, no? No hi entén res de hockey.
Bueno, però potser serà la que l'encertarà, mai se sap. Esperem que siguin tots aquests resultats, evidentment, favorables al Puigcerdà. No tenim més temps, Bastien. Mercès per acompanyar-nos una tarda més i moltíssima sort demà. Serà la teva sort i la nostra sort bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i molta sort, Bastien.
Abans de marxar cal recordar dues cites. Demà a dos quarts de dues i a l'Arxiu Comarcal, presentació del llibre dels 50 anys del hockey a Puigcerdà. I també demà, ho dèiem ara, cita ineludible a les 10 del vespre, el retorn del clàssic del hockey estatal, Club Joel Puigcerdà, Aramont Club Joel Oaxaca. Tots dos es juguen al passi a la final de la Lliga. I en cas d'anar al tercer partit, recordem que aquest tindria lloc diumenge a les 4 de la tarda. Nosaltres, Josep Maria, hi tornarem dilluns.
Hi tornarem dilluns, esperem que o el Bastien, un servidor, o la Montse haguem encertat la porra del partit, perquè ja saps el que et tocarà, Pere. Doncs que disfruteu força amb aquest partit, els que vagin al trinxat també, i dilluns en Pere Gendrau puntualment ens explicarà tot el que ha passat.
Explicarem qui ha passat de les dues semifinals i esperem que sigui el Puigcerdà.
Sens dubte. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona tarda.
I fins aquí, Contra la Tanca. L'espai d'hoquei sobre gel a la sintonia de Ràdio Pirineus.